Bon dia, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui, a part del format radiofònic, també en format televisiu. I ens acompanyen al set de Cugat.cat representants dels partits polítics en presència al ple. Tenim amb nosaltres Carles Brugaroles, de Convergència i Unió, també Bruno de Salvador, del Partit Popular, Ferran Villasenyor, del PSC, Joan Calderón, d'Iniciativa, i també Guim Pros, de la CUP. Molt bon dia als cinc.
Bon dia.
Tenim diversos temes per tractar de l'actualitat local, d'aquesta actualitat que ha marcat les darreres setmanes, i un dels temes que ha tingut més protagonisme als mitjans de comunicació ha estat la Pedrera Verda. Hem sabut aquests dies que l'empresa FCC ha demanat poder fer un abocador de residus d'Ecoparc a la Pedrera de la Pedrera Verda, que està situada, recordin, entre Sant Cugat i també el Papiol, i aquest divendres tant l'Ajuntament de Sant Cugat com el del Papiol i l'MD de Valldoreix presentaran en roda de premsa les al·legacions que volen fer aquest projecte en considerar-lo no adequat per a aquest territori. Aprofito que tinc tots els partits polítics aquí, a Cugat.cat, per demanar-los la seva opinió i perquè es dirigeixin a la ciutadania per explicar-los quin és el posicionament del seu partit polític respecte a aquesta situació. Que comenci Convergència i Unió.
Doncs el posicionament de l'equip de govern és clar i és nítid i serà presentat i vehiculat a través d'aquestes al·legacions. Som contraris a la utilització d'aquest espai com a abocador i per tant el que pertoca fer és endegar totes les accions que convinguin en el marc competencial de l'Ajuntament, que no és el 100% del marc competencial que afecta aquestes qüestions, per intentar assolir aquesta posició i que realment allò no acabi sent el que alguns voldrien, no? Que és un abocador amb una utilització que entenem que no és la que pertoca aquest espai per raons ambientals i altres consideracions.
Partit Popular.
Sí, buenos días. Nosotros, en la línea de la moción que se aprobó el año pasado por el Pleno, que creo que fue institucional, ya marcamos el posicionamiento. Estamos en contra de que esto se convierta en un nuevo abocador. Creo que es esta tarde que se nos presenta en comisión informativa las alegaciones al tema de la Pedrera. Nosotros, en principio, con la línea que ha apuntado el representante del equipo de gobierno y mostrando también su posición al mismo, en principio daríamos la aprobación, salvo que no hubieran inconvenientes. Y bien, beligerancia, ver que realmente se cumple la normativa medioambiental y dar desde el ayuntamiento pues nuestro más fuerza, nuestra oposición al abocado, ¿eh?
Partit dels Socialistes.
Bé, ho tenim en el nostre programa electoral, n'hem parlat i hem fet mocions. Nosaltres aquesta tarda ja també veurem les al·legacions, si ens convencen, pel que sembla ser, jo crec que podria ser, però encara no les hem vistes, allò de fer reunions sense tenir la documentació, doncs hi donarem suport com a al·legacions de l'Ajuntament i si no les presentarem com a partit. Jo crec que convidar els ciutadans a visitar la Pedrera Verda. Jo crec que és interessant que la puguin veure, sobretot que passin per sota, per la mina també, i que vegin com el que hi ha a la Pedrera és un forat immens on s'ha excavat i on la propietat que ha fet l'explotació d'àrids en tot aquest temps té l'obligació de reomplir-lo i adaptar-lo a igualar l'espai físic que hi havia en aquell moment. Si vas per sota per la mina veus com cau l'aigua i per tant allà sota hi ha un aquífer. Per tant, nosaltres el que creiem és que a les bales de Copar, com saben, tenen lixiviats, per tant aquest liquidat que contamina i això podria contaminar l'aquífer és un tema de contaminació. També jo crec que cal dir que a Sant Cugat i a tots els municipis del món es fan escombraries i que cal un tractament. En tot cas, també el que cal és instar la Generalitat i l'àrea metropolitana per intentar que aquí, en aquest espai concret de la nostra ciutat, no hi hagi aquest abocador.
Iniciativa?
Bé, nosaltres també remetent a la moció que vam aprovar amb acord institucional de tots els partits polítics en representació al ple, evidentment aquella moció el que deia és que ens mostràvem en contra d'aquest tipus de reompliment per bales d'Ecoparc. Ho apuntava el Ferran, és veritat que hi ha lixiviats i el substrat, o sigui el terra que hi ha allà a la Pedrera Verda i l'aquífer que hi ha sota, no recomanen que hi hagi aquest reompliment per bales d'Ecoparc. Estem parlant d'un substrat que és sòlid, que permet una filtració directa cap a l'aquífer, i estem parlant de contaminar aquest aquífer. Per tant, nosaltres a l'espera de veure aquestes al·legacions aquesta tarda, si són realment contundents en oposició a aquest projecte, nosaltres en principi donaríem suport a aquestes al·legacions a l'equip de govern, i si no, nosaltres presentaríem unes més contundents. Però en principi tot apunta que sí que hi haurà suport a aquestes al·legacions.
La CUP, i tancarem aquesta ronda inicial.
Sí, bastant en la línia del que s'ha dit. Nosaltres ja vam plantejar que hi ha estudis ambientals que demostren com de nociu és omplir l'espai amb bales d'ecoparc, i a més ens vam mostrar absolutament d'acord amb la moció que es va presentar fa un any. Jo el que sí que crec és que l'Ajuntament hauria d'anar un pas més enllà a l'hora de plantejar el que una mica apuntava el Ferran, és allà hi ha un forat que s'ha d'omplir amb, perquè quedi igualat, i a més a més ambientalment s'ha de poder fer, i se li ha de donar un ús del qual en pugui gaudir la ciutadania. Hi ha abocadors a diferents espais del país que s'han transformat en un lloc que se li ha donat un ús públic, i jo crec que si volem evitar que això continuï sent una guerra de ara presento una proposta, l'Ajuntament diu que no, li hem d'acabar trobant un ús públic que crec que és el que s'hauria de fer.
Alguna intervenció més? Doncs sembla que...
Simplement comentar que com sabeu, d'aquí uns anys vencerà la concessió, i per tant aquest equipament passarà a ser propietat pública, una part de la qual ja ho és en aquests moments. Per tant, nosaltres no solament actuem com a representants del municipi, sinó també com a copropietaris, i per tant com a gestors propers i futurs d'aquest equipament. Per tant, amb la que deia el Guim, a part de resoldre aquestes al·legacions o enviar-les, tenim una feina molt més important, que és planificar què hem de fer allà, i què hem de fer amb l'aqüífer, i què hem de fer amb tot plegat. I aquesta jo crec que és la feina de futur d'aquest consistori i dels propers que hi hagi.
Sí, efectivament, és una qüestió que tots ha d'anar avançant per etapes. Aquí probablement o previsiblement entrarem en un periple, doncs, judicial, que serà llarg i difícil. No és difícil d'endevinar que això passarà, perquè aquí estem parlant d'una qüestió que algunes empreses, doncs, podrien obtenir rèdits molt grans. Tots sabem que aquesta qüestió del tractament dels residus, doncs hi ha grans negocis aquí al darrere. És una qüestió que s'ha de fer, efectivament, abans en Ferran ho deia, no? Els residus s'han de tractar i s'han d'emmagatzemar, s'ha de fer, diguem, el procés que han de fer, no? Però aquesta entenem que no és la qüestió. Jo crec que hi ha una unanimitat amb aquest tema, perquè efectivament apreciem impactes ambientals no assumibles, i per tant no és aquella política del no my backyard, no? Perquè això ha de tenir lloc en algun espai, però aquest no és l'adequat. Jo crec que ara entrarem, insisteixo, en un periple judicial llarg, i que tant de bo arribi el més aviat possible l'oportunitat per la ciutat de tractar i parlar-ne de quins han de ser els usos d'aquest espai, i doncs quan arribi de ben segur que podrem parlar-ne entre tothom i intentar trobar la forma més adequada per l'ús de la ciutadania.
Alguna opinió més? Doncs canviem de tema. L'Ajuntament està estudiant els mecanismes legals perquè els bancs i les entitats financeres que tinguin habitatges buits a Sant Cugat hagin de posar-los a lloguer. En cas contrari, no es descarta multar els bancs que tinguin pisos permanentment desocupats. La notícia ha arribat després que el regidor d'habitatge assegurés fa unes setmanes que aquesta mesura no es podia aplicar a la nostra ciutat perquè tots els bancs tenien al mercat els seus pisos desocupats. D'aquesta manera, si Sant Cugat fes aquest pas, seguiria l'exemple d'altres municipis del nostre voltant, com per exemple a Terrassa, que ja ha pres mesures per intentar que aquests pisos buits surtin al mercat, o en cas negatiu, per sancionar les entitats bancàries. També m'agradaria conèixer quina és l'opinió de les seves formacions polítiques, tenint en compte que l'habitatge és un dels principals problemes i preocupacions que tenen els santcugatencs. Que comenci Convergència i Unió i seguim al mateix ordre.
Aquest és un tema difícil, molt difícil. I és molt difícil perquè el desenvolupament legal i reglamentari de la qüestió no està fet. Aleshores, aquí el que ens trobem és amb diverses mesures que s'apunten a l'ordenament jurídic, per exemple, pel que fa al recàrrec de l'IBI pels pisos desocupats, que és una qüestió que també hem tractat diverses vegades en el ple, en comissions informatives, que, home, amb la situació actual del mercat, tots apreciem que hi ha actituds que no són les que creiem que serien òptimes, no? I que mantenir retingut una part tan important de l'estoc, a nivell de Catalunya com a mínim, i que per tant evitar, doncs, l'ajust dels preus, i per tant d'alguna manera fer menys fàcil o més difícil l'accés a l'habitatge per part de molta gent, aquesta és una mala política. És una mala política que l'administració pública hem d'atacar. Però per fer-ho necessitem un reglament que no està desenvolupat. És un reglament que desenvolupa l'Estat i que, entre altres coses, per exemple, ha de definir un marc de seguretat jurídica que expliqui què vol dir un pis buit. Quant de temps? Quines condicions s'han de donar? I sense aquest reglament, els ajuntaments i altres administracions estem en un marc d'inseguretat jurídica total, perquè les mesures que podem aplicar són fàcilment al·legables o recorribles per part de les entitats hipotèticament perjudicades, els bancs en aquest cas, i això, doncs clar, és una limitació important. La mesura que ha adoptat Terrassa, lògicament l'estem analitzant amb molt de detall, i té punts febles, aparentment, jurídicament presenta punts febles. Aleshores, què estem fent? Què ha anunciat l'alcalde Trias, per exemple, la setmana passada, i altres municipis, Girona, de tots els colors polítics? Jo crec que aquí és un tema molt, molt transversal, podríem dir, pràcticament transversal, no? Estem buscant la manera a través de la qual, doncs, tot aquest parc d'habitatges que hi és al país, a Catalunya, doncs puguem d'alguna manera incentivar, impulsar o forçar que arribi al mercat. Vull afegir una qüestió important. A Sant Cugat, aquest parc d'habitatge, tenim un contrast important entre les percepcions i les dades. Sembla que hi ha molt habitatge buit, i les dades dels estudis que fem, i en fem, ens diuen que no n'hi ha tant. Estimem que els bancs són propietaris d'aproximadament 450 habitatges en aquest moment a la ciutat, i estem ara creuant aquesta informació en dades, per exemple, de companyies subministradores, per veure quants d'aquests estan buits, buits segons una definició pròpia, i són relativament pocs. Potser estarem parlant de 100 i pico, que són molts, però no són els 5.000 de Terrassa, perquè ens fem una idea. Per tant, estem en aquesta situació. És un tema complicat, que tenim molt interès tothom, jo crec, però és un tema jurídicament complicat perquè ens falta un reglament. Em pregunto si potser no hi ha tot l'interès per part del govern central en desenvolupar aquest reglament.
Partit Popular.
Bien, sin duda la vivienda es un problema de primer orden social, ¿no? Yo comparto con el señor Brugarolas la complejidad del tema, sobre todo desde el punto de vista jurídico. Nosotros desde el Partido Popular, el enfoque que le damos al tema es sobre todo incentivar que estas viviendas salgan al alquiler, nunca sancionar. No consideramos que sea el mejor camino. Luego creo que es importante hacer una reflexión, ¿no? A veces queremos arreglar siempre la casa del vecino, tal, pero la propia no la arreglamos, ¿no? Yo creo que aquí, en el tema de la vivienda social, San Cugat tiene mucho que decir. Tenemos una empresa pública de vivienda protegida que está desfasada, esto no lo digo yo, lo dicen todas las fuerzas políticas, y todo sigue igual, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que hacer es una política valiente, arriesgada, de verdadera vivienda pública de alquiler, fomentando el alquiler. Y es un tema de prioridad de recursos, como en todo, ¿no? Es decir, ¿es una prioridad o no es una prioridad? Se ven los gastos, cuáles son prioritarios, cuáles no son prioritarios, ¿no? Yo creo que este tiene que ser el enfoque en el tema de la vivienda social, ¿no? Y sobre todo con los datos que el equipo de gobierno sostiene, que la percepción es una cosa y los datos son otra. Parece ser, como dijo el señor Granger, que la mayoría de viviendas de los bancos ya están en el mercado, lo cual va a dificultar mucho pues esta política que por ejemplo desde Terrassa se quiere llevar a cabo.
BSC.
Home, jo crec que els representants municipals estem per intentar resoldre aquelles circumstàncies que hi ha en cada municipi. És evident que a Sant Cugat o Terrassa les circumstàncies són diferents en aquest tema, ja solament pel nombre de desnonats, però el fet de que hi hagi un ja vol dir que hem de realitzar una sèrie de polítiques. Per això vam proposar, doncs, a vegades cal copiar, i Terrassa ha estat el primer, equivocadament o no, amb algun punt feble o no, el que sigui. Terrassa ha estat el primer amb un govern format pel Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya, i això pot ser dolent, pot ser una casualitat o no, però és el fet que és. Després, posteriorment, sortosament, hi ha molts municipis que han pensat, home, doncs agafem aquesta estela, equivocadament o no, i agafem un altre procediment. Mireu, a Sant Cugat hi ha menys, però n'hi ha. Ahir estava mirant, del Sareb, del Banc Dolent, n'hi ha 7 habitatges en venda solament. Per tant, si solament n'hi ha 7 i n'hi ha un conjunt de vendes de banc, segurament hi ha alguna coseta. Però, insisteixo, jo no sé si n'hi ha 7 o 8 o 10, perquè això teòricament ho sap el govern i no ens ha traspassat aquestes dades encara. Però n'hi ha un, si n'hi ha un, ho hem de tirar endavant. Aquesta és la nostra obligació. I el que ha passat a Terrassa, què és? Ja no solament són les multes que es poden realitzar mitjançant una taxa, sinó la pressió que això fa i que comporta la negociació a partir del qual determinats bancs que els tenien allà bàsicament per un tema de balanços i no vendre'ls i pèrdues i guanys en els seus balanços comptables, ho estan passant a l'habitatge públic. I jo crec que això és l'interessant i és el que hem de destacar.
Jo crec que en aquest cas aquesta mesura que es pugui implementar a Sant Cugat amb els matisos que calguin, però entenem que és una mesura que dona resposta a una demanda social, a una problemàtica real de la gent, de gent que és desnonada, que tenim un mercat de l'habitatge que és el que és, que no hi ha accés, que hi ha uns bancs que tenen uns pisos buits amb els quals, ho apuntava el Ferran, estan netejant els seus resultats comptables. Jo crec que això és una mesura que hauríem de ser capaços de dur a terme. Jo crec que és una política valenta, una política que, insisteixo, amb tots els matisos, amb totes les febleses possibles, però que intenta donar resposta a una problemàtica real. En aquest sentit, també parlar del que entenem que hauria de ser la política d'habitatge de l'Ajuntament de Sant Cugat. Nosaltres, des del principi o des de que vam enfrontar el mandat 2011, hem apostat directament en què s'havia de fer una política valenta d'adquisició d'aquests pisos buits des de Promusa. Potser si estan construïts ja no cal construir més. I en aquest sentit enteníem que aquest parc d'habitatge doncs, havíem de fer una adquisició de patrimoni i posar-ho al mercat de lloguer. S'han aprovat moltes mocions en aquest sentit, no? De promoure i incentivar que els bancs posin aquests pisos buits al mercat de lloguer i no ens en sortim, perquè les entitats bancàries diuen que no. Diuen que no. I per altra banda també el tema de l'habitatge social, de l'habitatge de lloguer social, que li en diem. A Sant Cugat no n'hi ha hagut, però el representant del Partit Popular en aquest cas parlava d'incentivar aquest lloguer, però clar, si des del govern central, per exemple, tot el que eren recursos a aquest habitatge el suprimeix, també ho dificulta molt. No ho vull focalitzar tot al govern central, la Generalitat també s'ha carregat la política d'habitatge i ha posat a la venda a fons d'inversió habitatge que té buit del seu parc d'habitatges de propietat de l'Incasòl. Jo crec que en aquest sentit falta línies clares del que volem fer en política d'habitatge. I tornant i tancant ja el tema, en aquest sentit jo crec que properament, en el proper mes, podrem, com a Sant Cugat, expressar el nostre suport a aquest tipus de mesures i posar-les en marxa. Crec que en aquest cas el PSC i Iniciativa, que som els que ho hem començat a fer a Terrassa, nosaltres ho portarem al ple, aquest tema. I, per tant, esperem que es doni suport des de totes les forces polítiques.
La CUP, i després hi haurà altres torns, per si volen afegir més.
Sí, jo crec que és una qüestió que entenc els recels davant de la base jurídica que pugui tenir la qüestió o no, però jo crec que ha arribat un punt ja que és un d'aquells tants exemples que transcendeix la qüestió jurídica. Terrassa ho va tirar endavant i que jo sàpiga, de moment ningú els ha dit res. Si en algun punt falla, doncs ja veurem què passa, però el que és segur és que els bancs ja fa molt de temps que salten qualsevol base jurídica i sembla que no passi res. I una posar sobre la taula que segurament si hem arribat a aquesta situació de que hi hagin ara hi ha un gran nombre de ciutats que comencen a aplicar o es comencen a plantejar el fet de multar bancs que no posen al mercat de lloguer els pisos buits, és perquè hi ha una plataforma que fa molt temps que es mou per la qüestió i que realment ha posat el debat sobre la taula i ha posat el problema al centre de la qüestió i del debat polític. I jo crec que ho han dit tots més o menys. Fa molt de temps que el ple es parla de mocions que giren al voltant de l'habitatge, a comissions informatives, ho comentava el Carles, s'ha tractat, i jo crec que l'Ajuntament de Sant Cugat ha d'adoptar una posició valenta sobre la qüestió i més enllà de si a Sant Cugat hi ha menys que a Terrassa, que segur que és així, però jo crec que el Ferran ho ha dit, la quantitat és el de menys, només que n'hi hagi un ja és un tema que ens ha de preocupar, perquè estem parlant de persones que viuen al carrer. Per tant, jo crec que és evident que ho hem d'afrontar més enllà de qüestions jurídiques.
Aquí jo crec que el diagnòstic de quin és el repte que tenim, grosso modo, el podem compartir tothom. Tots nosaltres el que volem és que l'accés a l'habitatge a Sant Cugat sigui més fàcil, sigui més assequible. A Sant Cugat què passa? Que és una ciutat que és atractiva i creix molt. I és a les poques que això passa. Ara, ahir mateix, sortia publicada la dada del padró a 1 de gener i un any més, malgrat la crisi, doncs Sant Cugat continua creixent perquè té oferta immobiliària i perquè hi ha persones que continuen estant interessades en venir a viure a Sant Cugat. Això, el resultat d'això quin és? És que l'estoc immobiliari que va créixer d'una manera quasi desmesurada, jo diria, molt, molt important, doncs abans de la crisi, fins i tot els primers anys, 2007-2008, es va col·locant. I quina és l'evidència que demostra això? Doncs que les empreses constructores i promotores, ja fa temps, tornen a construir a Sant Cugat perquè saben que el mercat absorbirà l'estoc disponible en un termini relativament curt, i quan allò que estan construint ara arribi al mercat ja estaran en una posició adequada perquè es pugui col·locar. I això és el que està passant. Això explica que jo mateix, quan encara no era polític sinó que era tècnic municipal, vaig anar a visitar, per exemple, entre d'altres, doncs el Banc Sabadell, que per la via directa o indirecta, és a dir, per la titularitat de Solvia o pròpia del banc o per finançament de tercers, té, diguem-ne, informació, té, diguem-ne, una informació molt detallada de quin és l'estoc total a la ciutat. I vaig anar amb un plantejament, estic parlant de l'any 2009, una cosa així, 2009-2010, una cosa així, amb un plantejament del tipus dels que ara estan emergint molts, des de fa un any, una cosa així, no? De dir, escolteu, vosaltres teniu un estoc important, a Sant Cugat hi ha una necessitat també important per part de millorar l'accessibilitat a l'habitatge, no seria difícil trobar una manera de posar-nos d'acord a través de la qual l'Ajuntament fes de valedor, etc., el preu per l'usuari fos més baix, i van manifestar interès. Aleshores vam fer una sèrie de trobades amb el qual ells van mesurar l'estoc disponible a la ciutat. I la conclusió va ser que aquest estoc disponible i sobretot les projeccions a mig i llarg termini era tan petit que no valia la pena. Que no valia la pena. Això és la raó per la qual Promusa, que ha fet aquest mateix plantejament i que en algun cas sí que hem arribat a alguna entesa amb alguna entitat, amb una fórmula més o menys semblant com la que acabo d'explicar, ha de continuar construint. Perquè hi ha una demanda d'habitatge protegit a Sant Cugat, una demanda important, i Promusa ho ha de continuar fent. Ara aquest any arriba habitatge de lloguer amb moltes dificultats, Joan Calderón ha mencionat, no cal que el repeteixi, una de les raons per les quals això és especialment complicat, i hi ha la qüestió de la benzinera Grífols i altres promocions que estan en marxa. I per tant això Promusa ho ha de continuar fent. Ho ha de continuar fent d'una forma que sigui factible. Jo crec que Sant Cugat té una política d'habitatge que és molt ambiciosa i que fa molts anys que la té. I que quan acabin les projeccions del que està ara previst, Sant Cugat tindrà aproximadament un 10% de la població vivint en habitatge protegit. I això és així.
Sí, a ver, Sant Cugat una política de vivienda muy ambiciosa, pues a ver, o sea, vamos a hablar, claro, es decir, hace años, en un momento de expansión económica, pues Promusa tiene una actividad pues frenética, pero actualmente, ¿cuál es la actividad de Promusa? ¿Cuál es la actividad de Promusa? ¿Cuál es la realidad de Promusa? La realidad de Promusa es que tiene unos costes fijos anuales de 1 millón de euros, estos son datos, que no está promocionando de verdad, de manera ambiciosa, como el señor Corralas le gusta hablar, la vivienda de alquiler, que es la única asequible, porque la vivienda de venta ya tiene unos precios que son de mercado, ¿no? Con unos sueldos que no nos cansaremos de repetir desde el Partido Popular. No están en una situación de competencia con la empresa privada, sueldos de 60, 70, 80 mil euros al año. No, estos son datos, señor Burralolas, ya se lo dijo en el Consejo de la Floresta, son datos.
¿Y va a haber de rectificar?
No, hablábamos del neto o del bruto, pero los 80.000 son reales, usted lo sabe, ¿eh? Entonces, quiere decir que, ¿qué se puede hacer con esto? Pues se puede priorizar, se puede priorizar. Si hay voluntad política, el tema de la vivienda se puede hacer mucho, se puede hacer mucho. Lo que pasa que, entonces, claro, es muy fácil hablar que si el gobierno central, de acuerdo, ha reducido, la Generalidad también, es verdad, ha reducido, pero nosotros, como representantes municipales, ¿qué podemos hacer por la ciudad?
El que hacemos.
¿Qué está en nuestras manos? Porque, claro, ¿qué puede hacer Madrid? ¿Qué puede hacer la Generalidad? Pues esto es muy fácil, pero desde aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, señor Burralas? ¿Es una prioridad para el equipo de gobierno la vivienda social de verdad o no es una prioridad? Lo que no podemos actuar Promusa con los parámetros de hace 10 años. La realidad económica social ha cambiado y Promusa tiene que cambiar también, ¿no?
PSC.
Home, jo voldria reivindicar una mica l'anterior govern d'Esquerra, que com tothom sap és el responsable de les plagues d'Egipte i moltes altres coses. De Manolete i una cosa més. La llei de l'habitatge la va fer algú, oi? La va fer algú, la llei de l'habitatge, i la va fer un conseller també. I aquesta llei d'habitatge determina que és un pis buit. Hi ha articles sencers que diu que és un pis buit i parla de la capacitat que tenen les administracions, ja sigui la Generalitat o per delegació les administracions locals, per intentar corregir aquesta situació i, per tant, parla de, exactament la paraula, multes coercitives. Surt a la llei d'habitatge. Què li passa a la llei d'habitatge? Que li falta un reglament. Que no es va fer en el segon govern d'Esquerres, perquè tot això suposo que els va enganxar, ja sabeu com va anar, i jo crec que també cal instar a que des de la Generalitat, i sense que l'habitatge sigui una arma llancívola, jo crec que no ho ha de ser, ha de ser una situació d'acord, s'ha de reglamentar aquesta situació, i també jo crec que no sempre és del govern central, que també hi ha errors, hi ha substitucions de subvencions i de deduccions increïbles que estan fent que les administracions locals no puguin fer habitatge, o una part, però jo crec que també com a Generalitat de Catalunya hauríem de fer alguna cosa, tirar endavant el reglament, perquè Convergència i Unió, sabeu, la llei òmnibus, es van modificar moltes coses, però aquesta en concret no es va modificar. Per tant, parteixo de la base que Convergència i Unió està d'acord, perquè si no ho hauria modificat, i per tant la majoria dels grups estem tirant en aquest sentit. I per tant jo crec que una de les coses que hem d'empentar és els nostres parlamentaris perquè desenvolupin un reglament i que no els ajuntaments, i amb això clar, cal reivindicar el municipalisme, no quedem penjats intentant buscar solucions com està fent Terrassa. I això jo crec que també s'ha de fer a partir de les associacions municipalistes. Perquè al final, és que si no anem enlloc. Escolteu, a Sant Cugat jo el que també vull celebrar és el canvi i el canvi de postura que s'ha realitzat en aquest tema en aquestes dues setmanes. Jo, possiblement el regidor d'habitatge es va sentir atacat per les nostres propostes que vam realitzar conjuntament amb els companys d'iniciativa. Nosaltres no estem atacant a ningú. Nosaltres estem demanant que si aquí, encara que hi hagi un pis, que es miri si es pot fer alguna cosa. No estem atacant a ningú, fem-ho. I ara ha sortit, fa dos o tres dies, un comunicat, entenc, d'alcaldia que diu... Bé, parem i fem la fotografia i a partir d'aquí intentem-ho. Jo crec que és el que hem de fer. Cerquem l'acord i desenvolupem un reglament.
Bé, el número d'habitatges protegits que hi ha a la ciutat, perquè el senyor Brugaro es parlava de les polítiques de promusa, expansives en un moment determinat de creixement de la ciutat, d'expansió i de creació de dos barris nous, no?, de Can Mates i Vullpelleres, a banda de beneficiar-se, per dir-ho d'alguna manera, d'aquests dos nous barris. També hi havia una llei de l'habitatge, com deia el Ferran, que a més demanava un percentatge determinat d'aquest habitatge protegit a noves construccions i noves promocions. Això és així també, o sigui, i que ho hagi fet Promusa i no l'Incasol també respon d'alguna manera potser a l'interès concret polític d'aquell moment. Potser es va apostar per Promusa quan la Generalitat podria haver fet aquests habitatges, en aquest sentit. És evident que jo també he de dir que a vegades al·lucino quan sento el representant del Partit Popular. Al·lucino perquè si agafem les propostes que fan a nivell econòmic, no, de menys impostos, és que no és que haguéssim de reduir les partides i els salaris de Promusa o de l'OAMCIC i de Cuba.cat, no, és que haurien de desaparèixer, perquè amb la baixada que ells proposen d'impostos no podrien finançar tot això. Per tant, jo no entenc quin tipus de polítiques, que totes són prioritàries, però al final el Partit Popular renuncia a tenir aquests recursos, no sé quin tipus de polítiques podríem dur a terme. Així que, dir això. I per tant, nosaltres, jo insisteixo, volem insistir en veure aquest cens famós d'habitatges buits, quins pertanyen als bancs i quina solució i quina sortida els hi podem donar. Abans d'arribar, perquè el gran titular és els ajuntaments multaran els bancs que mantinguin pisos buits i que no els posin al mercat. Mirem de trobar una sortida d'aquests pisos buits abans d'arribar a aquesta situació.
La CUP i tancarem aquest torn.
Sí, no, jo volia fer incidència a el que ha comentat el Ferran a la seva segona intervenció de... Hi havia una llei d'habitatge, i de fet hi ha, perquè sembla ser que el govern actual de la Generalitat no hi està d'esquena. Per tant, jo crec que més enllà de consideracions de que el govern central no ha fet un reglament de pisos buits, que és evident que hauria d'estar fet, de fet nosaltres ho vam proposar a nivell municipal i se'ns va... Es va aprovar la moció i se'ns va dir que no es podia fer per això. Jo crec que el que s'ha de fer és aplicar aquella llei d'habitatge, que és millorable, segur, és evident, però jo crec que solucionaria gran part del problema. I l'altra qüestió és mirar que realment és evident que les mesures costa de tirar endavant o no es tiren endavant perquè t'has d'enfrontar amb uns gegants que en els quals costa d'enfrontar-se, però que bueno, en aquest cas es diuen bancs, però jo crec que l'Ajuntament de Sant Cugat, sí que és veritat que fa un cert temps que jo crec que ha variat el seu discurs i la seva manera d'actuar sobre el fet, i el que comentava una mica el Joan, més enllà de plantejar el tema de com a titular les multes, no, hi ha habitatge que es pot posar al mercat, doncs, busquem la manera de posar-lo.
Un últim torn per tractar aquest tema. El Partit Popular havia demanat un torn de paraula. Els demano brevetat perquè m'agradaria tractar un altre tema.
Sí,
els darrers 10 minuts.
Muy brevemente, ¿no? Es decir, mire, señor Calderón, ¿a usted le parece normal que en 10 años el IBI haya subido lo que ha subido? Creo que es un 75%, un 80%. Por ahí va, ¿verdad? Es decir, ¿a usted le parece normal? A usted le parece muy, muy, muy normal porque es acorde y está en la lógica de esas políticas de Ciara, que es ir subiendo los impuestos.
A tu et sembla normal pujar l'IVA com s'ha pujat des del govern central?
Deixem acabar el torn de paraula, en tot cas podrà replicar.
Ya estamos, ¿no? Que si Madrid, que si tal. Mire, hablemos de San
Cugat.
Si quiere que hagamos un debate sobre las políticas del señor Rajoy, yo estaré encantado de hablar. Anteayer hablamos mucho en el pleno. Yo estoy hablando de San Cugat aquí y ahora. Mire, señor Calderón, nosotros consideramos que hay prioridades en el gasto, ¿eh? Usted sabe que la empresa pública de vivienda de San Cugat solo en sueldos de personal se gasta 1 millón de euros al año. Sí, esto es así. No, esto es así. Se sacan los datos y esto es así, ¿eh? ¿Que se ha hecho un esfuerzo por parte del equipo de gobierno? Es verdad, ha habido ciertas reducciones, es verdad. Pero nosotros consideramos que no son valientes. Es decir, que hay partidas que se pueden reducir y hay políticas que se pueden incentivar. Por ejemplo, el tema de la vivienda social vía alquiler. Consideramos que muchas familias se podrían beneficiar. Y yo no digo sacar gente, nosotros no hablamos de sacar gente, sino establecer sueldos más acordes a lo que es el mercado de trabajo, Entonces, estas frases que tienen un como tics demagógicos y populistas, señor Calderón, yo le pido que se las piense antes de decirlas, porque claro, es decir, estamos diciendo que pues, el Partido Popular aquí lo que quisiera es ir contra el ciudadano, y sabe usted que no es eso, es un tema de políticas. Ustedes tienen unas políticas y nosotros tenemos otras, luego los votos dan la razón a quien las tiene que dar, y ya está. El pueblo habla.
No, en primer lloc, jo crec que no hi ha hagut un canvi de línia de l'equip de govern. Jo estic disposat a dir, potser no vam comunicar en determinat moment exactament el missatge que volia, per un canvi de política, jo diria que no. Ara, em sumo i repeteixo les paraules del company Joan Calderón, jo al·lucino amb el Partit Popular. O sigui, com es pot tractar la qüestió del lloguer amb habitatge públic a la ciutat i a la vegada avalar les polítiques del govern central en la matèria? No vull entrar en un debat de les polítiques del govern central, però sí que poso de manifest una qüestió, que és el discurs de la baixada d'impostos, quan arriba el govern és absolutament el contrari. El govern central no para de pujar impostos, no redueix la despesa del govern central, en competències quasi sempre duplicades, i és absolutament incapaç de reduir el pes de l'estructura del govern central de l'Estat. Ara, fagocitar i repartir el dèficit i les retallades a les comunitats autònomes i als municipis, no té cap problema en fer-ho. Però a si mateix, res. Té una incapacitat total per crear ocupació i no està fent front als problemes de la societat des de cap dels punts de vista. La qüestió del 1 milió d'euros a l'any, que vostè ho ha insinuat, però realment ja hi ha hagut una davallada molt important en aquesta partida dels darrers anys, jo li vull recordar que Promusa exerceix diverses competències, l'Oficina Local d'Habitatge i diverses altres, i té una plantilla. I el cost mitjà d'aquesta plantilla és un cost mitjà com el de qualsevol altra institució pública. Clar, vostè diu, no fer fora gent si no reduir salaris. Molt bé, escolti. Suposem que tirem endavant la seva mesura i aconseguim reduir salaris dels alts càrrecs, suposo, perquè m'imagino que està parlant dels alts càrrecs, del sou brut que vostè mencionava abans, doncs un 20%, i ens estalviem 30.000 euros a l'any. Aquesta és la seva solució al problema de l'habitatge a Sant Cugat, senyor Salvador? Perdoni. Demagògia, jo crec que la gent ja sap distingir, ja tenim prou maduresa per distingir el que són arguments i polítiques i coses que realment plantegen solucions als problemes i els arguments que tenen un buidor que espanta.
Iniciativa, la CUP i PSC, tancarem el tema.
No, jo voldria insistir en la proposta, jo segueixo amb intentar centrar el debat. Malgrat el senyor Bruno de Salvador no li agradi el que li he dit, però aviam, les situacions i les polítiques són les que són. I allà un govern, el seu partit, en aquest cas el govern de Madrid, doncs vostès han pujat els impostos de forma lineal a tothom per igual. L'IBI estem parlant al final d'una propietat privada, li agradi o no li agradi, i això és així. I jo crec que amb aquest IBI, aquest padró d'IBI que en aquest cas té Sant Cugat, permet i ha permès, i en aquest sentit jo crec que més enllà de la gestió de l'equip de govern, per circumstàncies Sant Cugat té un padró d'IBI molt, molt, molt alt. Estem en números, Sant Cugat amb 87.000 habitants té el mateix padró d'IBI que Sabadell, només en ingressos d'IBI, i això ha permès, entre d'altres qüestions, doncs, afrontar la crisi d'una manera econòmicament, doncs, no amb les dificultats que tenen altres ajuntaments al voltant. Llavors, això el que ha de permetre és això, afrontar les polítiques d'habitatge d'una manera potent i que donin resposta a la problemàtica real que té la gent.
CUP i PSC?
No, una mica per respondre el que deia el Bruno, que sempre quan surt el tema planteja el tema de que l'esquerra el que vol és pujar els impostos i ho fa com molt en general, llavors ens acusa de demagògia i aquestes coses. Si us centrem en Sant Cugat, jo crec que ho hem proposat, ja parlo dels tres grups en general, ho hem centrat molt en uns impostos concrets a una gent concreta, i aquests impostos han de servir per fer polítiques socials. Que m'expliquin si no com ho vol tirar endavant, jo crec que la resposta una mica del Carles anava en aquesta línia. Per tant, dir en general que volem pujar els impostos i perquè això és el que volen fer les esquerres sempre, és absolutament fals. Jo dic, soc partidari de que s'han de pagar impostos, perquè crec que els impostos tenen una repercussió en polítiques socials i és pel que han de servir, i no val dir que volem pujar els impostos perquè s'han de pujar.
PSC i després tancarem.
Amb això de les majories absolutes, jo crec que ho ha deixat anar. Jo no vull entrar en el debat amb el Partit Popular a nivell, perquè és que no, jo crec que no ens paguen, diguem-ne, per estar aquí, que no ens paguen. Però, i a les 9 del matí, jo crec que a vegades, i us recomano que ens escoltem, perquè jo crec que a vegades fem unes tertúlies, jo el primer tirant a friki. La cosa és que l'autoritat no te la donen els vots, el vot et dona el poder, l'autoritat te la guanyes fent polítiques. I això val pel Partit Popular, a les majories absolutes, però també val per Convergència i Unió. I per nosaltres, vull dir que nosaltres no estem governant i no tenim majoria absoluta, vull dir, per això ho deia. Suposo que a tothom se li ha oblidat, però es va aprovar una moció a instàncies del Partit dels Socialistes, pactada amb la majoria de grups, per reformular Promusa. I jo crec que el que hem de fer és reformular Promusa, i està molt bé que anem llançant titularets aquí als tots plegats, que anem llançant titulars a la tele, aquí enfocant a la càmera i tot plegat, però se suposa que hi ha una taula de negociació, de replantejament, d'obertura, i digueu-me raro, però home, fem-ho on toca, i per tant, a partir d'aquí, que de moment no s'està movent, arribarem a la conclusió que està ben fet o que no està ben fet.
Algun comentari més? Molt breu, sisplau, perquè
tinc un altre. Jo demano 10 segons. Una primera, l'IBI, senyor Salvador, té el tipus quasi el mínim legal a Sant Cugat. L'IBI té el tipus quasi el mínim legal.
Quasi el mínim, una. Però no el mínim.
És que no pot estar al mínim, perquè segurament ja ho estarà l'any 2015 per la pujada lineal, sí, dels increments de valors cadastrals. Deixi d'enganyar la gent, sisplau. I segon tema, jo tinc entès que el reglament que ha de desenvolupar la llei de l'habitatge és estatal, no és de la Generalitat. Pot ser que m'equivoqui, però el meu equip m'informa que aquest reglament és estatal i no de la Generalitat.
El reglament de pisos buits?
Sí.
De totes maneres, molt breument...
Sí, però el PP també després.
El 2003 es va aprovar una moció, la recordo, que instava, o sigui, que el primer acord era que l'Ajuntament de Sant Cugat faria un cens a pisos buits. Creuen dades.
Partit Popular, i tanquem.
Sí, no, muy brevemente. Sí, mire, señor Rodríguez, es que diga que el Partit Popular en el terreno económico no está haciendo nada y el mismo Fondo Monetario Internacional se pronuncia al respecto, me parece fuera de cualquier lugar. Es decir,
estem molt més tranquils.
No, es decir, la situación no es la que teníamos en el año 2011. Esto, desde luego, esto dicen todas las fuentes solventes. Pero bueno, no voy a entrar
ahí. Además, paro.
Una reflexión quiero hacer únicamente ya a título de...
Bravatal,
digamos. Para rematar. Es decir, aquí se está viendo, es decir, cómo actúan los cinco grupos que están en el pleno, ¿no? Es decir, hay unos que van por un lado y otros que van por el otro, ¿no? Y ya se ve, y en los últimos plenos se está viendo, ¿no? Es decir, hay el equipo de gobierno y una serie de partidos que parece que le dan soporte porque coinciden, ¿no? de otro partido que marca claramente las diferencias. Y esto es así, no solo en este debate, esto pasa continuamente en cada pleno y conviene tenerlo muy presente, ¿no? Por dónde van los tiros.
Es poden informar cua.cat de tot el que passa al ple. Un últim tema que vull tractar amb vostès, els demano intervencions molt breus. Al ple d'aquest dilluns, CiU, el PSC, Iniciativa i la CUP van expressar el seu suport a la consulta del 9 de novembre. Aquests grups municipals van aprovar una moció en defensa de l'acord que va haver-hi a la majoria de forces del Parlament per fer possible la celebració d'una consulta sobre el futur de Catalunya. El PP hi va votar en contra. Els demano brevetat perquè també expressin el seu posicionament respecte a aquesta consulta del 9 de novembre.
Bé, doncs molt clar, jo crec que hi ha una majoria claríssima en aquest país que vol pronunciar-se sobre el seu futur. D'altra banda tenim doncs, el Partit Popular i Ciutadans i alguna altra força de la resta de l'Estat, no? Doncs que vol impedir que els catalans i les catalanes doncs, ens podem posicionar sobre aquesta qüestió. Utilitzen a més arguments que no són certs, diuen que això no és constitucional, que atempta contra la llei, això no és veritat. Les propostes que ha fet el Parlament de Catalunya en aquest moment estan completament dins del marc legal, completament, i aquest, per cert, és el motiu pel qual, doncs, els motius, la CUP, per exemple, doncs, ha expressat un matís, una diferència, i no vull acabar aquest punt sense agrair el posicionament que va tenir el Partit Socialista a Sant Cugat, que és un posicionament que és valent, els que estem dins dels partits sabem que això és una actitud valenta, i vull fer constar aquest agraïment.
Partit Popular.
Bien, es decir, en relación al tema de la consulta, ¿no? El tema del traspaso, lo que pasó la semana pasada en el Parlamento y tal. Vamos a decir, señor Pugarolas, Partido Popular, Ciutadans y el PSC, lo que ha pasado en el PSC de Sant Cugat es excepción, no es la regla. Y esto conviene tener la presión de que el Partido Socialista de Cataluña es un partido importante en el Parlamento de Cataluña. Es decir, y bueno, yo creo que se tiene que resaltar pues lo que pasó. Es decir, en la medida en que el Parlamento pide autorización, ¿no? Cuando uno pide autorización, y en este sentido tengo que dar la razón a la CUP, ¿no? Que ha sido al fin y al cabo más coherente, ¿no? con su posicionamiento. Es decir, cuando uno pide autorización es porque no puede actuar, porque si no, no pide autorización, ¿no? Entonces, esto significa que este referéndum será legal si se autoriza a nivel de las Cortes Generales, ¿eh? Y ustedes pueden pedirlo. Pedirlo no es ilegal, nunca lo hemos dicho. Lo que será legal es lo que quieren hacer ustedes, que es hacerlo aunque no se dé la autorización. Y eso está en la línea del nacionalismo en Cataluña, ¿no? Un absoluto desprecio a la legalidad. No, un absoluto desprecio a la legalidad, señor Pujarolas, pero al menos reconózcalo, tenga la valentía de reconocerlo. Ustedes se dictan sentencias, ya no del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia. Y ustedes, la propia consellera dice, esta sentencia no la pensamos acatar y tiran por el derecho, ¿no? Esta es la línea que tiene el Convergència i Unió, así le irá, ya veremos cómo le irá, y el Partido Popular va a ser firme en la defensa del Estado de Derecho, les guste o no les guste, sea políticamente correcto o políticamente incorrecto. Tenemos un marco de convivencia que nos dimos en el año 78, con el apoyo masivo del pueblo catalán, hay unas reglas de juego que se tienen que respetar, y se hará lo que determinen las Cortes Generales, en un sentido o en otro.
PSC.
Bé, el nostre partit, com sabeu, el seu programa electoral donava suport a una consulta pactada, una consulta barra referèndum, consulta pactada i acordada entre els governs. És cert que existeixen diferències i gairebé el debat del 150.2 ja no és aquest, sinó és les diferències que existeixen dins del PSC. Diferències que no estan en fer la consulta, sinó en la manera de fer-ho i sobretot com articular-ho o com s'està tirant endavant. I en això sí que hi ha una certa diferència. Jo crec que també cal destacar la valentia, igual que vosaltres dèieu, la valentia de Convergència i Unió d'Iniciativa i també de la CUP en acceptar les esmenes que va realitzar el PSC. Nosaltres vam posar una sèrie d'esmenes, us destacaré simplement una, que parla de pacte. Insta el pacte entre el govern de la Generalitat, el govern de l'Estat, pacte, i també donar suport a allò que va acollir el Pacte Nacional del Dret a Decidir, que com tothom sap el va subscriure el Partit dels Socialistes, i el Pacte Nacional el que deia, entre altres coses, era cercar una fórmula legal per tirar endavant la consulta. Sobre aquest tipus de debats en un municipi es poden fer moltes coses. Es pot defugir el debat i es pot intentar fer esmenes i buscar l'acord. I nosaltres hem fet això, evidentment, seguint el nostre programa electoral i defensant una consulta pactada.
Iniciativa?
Nosaltres, evidentment, vam presentar la moció amb Convergència i Unió de suport absolut al que s'ha decidit entre les forces polítiques representades al Parlament, evidentment suport a la pregunta, suport a la data, suport a la primera via legal que s'utilitza. Estem parlant de 5 possibles vies, aquesta és una, 150.2, la transferència de la competència per fer referèndums per part del govern central a Catalunya, i no entenem algunes posicions, en aquest cas, del govern central i de les forces majoritàries que hi ha al Congrés dels Diputats. No? Nosaltres el compromís clar amb la consulta, que la ciutadania de Catalunya pugui votar d'alguna manera el seu futur i tirar endavant aquest procés. No defugirem la responsabilitat, i si ens deneguen aquest permís, tirarem endavant amb la llei de consultes del Parlament de Catalunya.
Sí, no... Jo crec que és l'exemple més clar de quan la voluntat política i la voluntat popular transcendeix la qüestió de les lleis i el marc legal aquest que tant li agrada posar-se al Partit Popular a la boca. Ja és evident que hi ha una majoria social que el que vol és senzillament poder posar un paperet a una urna per decidir el futur de Catalunya, i això és el que farem. Quan la CUP va dir o es planteja abstenir-se a l'hora d'anar a demanar permís a Madrid, no és perquè no cregui que... perquè sí que creiem que no hi hem d'anar, però no qüestionem el fet d'anar-hi. El que qüestionem és que, i amb això segur el Ferran ho va expressar al ple, jo crec que part del PSC també, bueno, tots ho sabem, en el fons, sabem el que ens diran, i per tant el que això comporta és que hi haurà algun moment que o haurem de desobeir o el que apuntava el Joan, haurem de plantejar-nos actuar per altres vies legals, que és, per exemple, la llei de consultes catalana.
Ho deixo aquí perquè se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies, tant aquí en Pros, Ferran Villasenyor, Carles Brugaroles, Bruno Salvador i Joan Calderón, per haver vingut a Quat.cat a tractar diversos temes de l'actualitat local i nacional. I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta tertúlia a Quat.cat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia. I love you.
Everybody gotta save for yourself. Make the coolie on a pono for help the other. And when you make the coolie on a, you know, pono then, it's like kind of automatic thing. You don't need talk and stuff going happen. And you just gotta let them and the stuff just waiting for when you ready. Of the rainbow, so pretty in the sky, how so on the faces of people passing by, see friends shaking and singing, how do you do?